Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Quim Torra i Pere Aragonès ja s'han reunit al Palau de la Generalitat. S'hi han citat durant uns tres quarts d'hora per rebaixar la tensió que s'ha creat entre els dos socis de govern pel pacte a què ha arribat Esquerra amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet amb la màxima discreció. En la trobada, Aragonès ha proposat al president defensar junts l'autodeterminació, en la mesa de negociació amb l'Estat i a la consulta també a la ciutadania. Per la seva banda, Quim Torra ha traslladat a Aragonès que l'acord Esquerra i PSOE no té el vistiplau del govern català. I avui hem de sortir a l'exterior perquè Austràlia, els estats de Victòria i Nova Gal·les del sud són els més afectats pels incendis sense control que cremen des de fa uns dies i que ja han causat la mort d'almenys 16 persones i n'hi ha moltes de desaparegudes. Centenars d'incendis cremaven ahir i abans d'ahir, especialment a la zona sud-oriental, a causa de les fortes temperatures i vents i també l'avanç de les flames cap a la costa. Els focs han obligat a desallotjar desenes de milers de persones d'àrees properes a la ciutat de Melbourne, on han devastat fins i tot pobles sencers. I Francesc, el papa Francesc, posa el nou any sota la custòdia de la Mare de Déu. El papa ha defensat la dignitat de la dona en la solemnitat de Santa Maria. Amb la primera missa de l'any 2020, solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, el papa Francesc va convidar els fidels a preguntar-se: sé mirar les persones amb el cor? M'importa la gent amb qui visc? Tinc el Senyor al centre del meu cor? Hem de recordar que l'1 de gener també se celebrava la Jornada Mundial per la Pau. En aquest sentit, el pontífex deia que només si la vida és important per nosaltres, sabrem com cuidar-la i superar la indiferència que ens envolta. I justament aquest dia 1 s'ha celebrat la pau arreu de la Terra. El primer dia del 2020, la comunitat de Sant Egidi va organitzar manifestacions a tots els continents en suport del missatge del papa Francesc, també a Barcelona. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí. Això sí, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 12. Us deixem ja molt bona companyia amb Sergi Mas.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'escoltar. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 400 902777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 2770 i a clubmes.cat.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja bon any nou i ja en van 25.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estimada parròquia, primer programa de la dècada, primer programa de la dècada de 50ers. Programa número... Com és la vida, eh? Programa número 64. A quin any va néixer aquest 50er que us parla? 54. Perdó, 64. Tot té un perquè. Si ara tinguéssim aquest estudi un astròleg, una persona que analitza la numerologia, que la gent que hi creu diu, ah, això passa per alguna cosa. Programa número 64, primer programa de la dècada, tu vas néixer el 64, passaran coses. Si passen, et diuen, ho veus? T'ho deia, ja t'ho deia. Si no passa, bueno, no sempre coincideix. Bé, doncs, la veritat és aquesta. Primer programa de la dècada. Aviam si aguantem una dècada. Estefania, Toni, aviam si aguantem una dècada. No se sap mai, no se sap mai. Any 2, que això ho fan molt les revistes. Any 2, bé, portem 64 programes. Portem 3 mesos. Mira, avui hem fet 3 mesos. Des de l'1 d'octubre, 30 de setembre, van començar a emetre. Bueno. Però ja això els diaris, any 2, època 1. Fa-hi-lo. Família 50, feliç any nou i, sobretot, prou. Vaig penjar ahir al vespre el meu sopar, que va ser el meu sopar d'ahir a la nit dilluns, que va ser un got d'aigua amb una cullerada de bicarbonato. Prou. Mira que ho vam dir abans de les festes, eh? Mira que ho vam dir. Dèiem, les festes acabaran amb el... Escolta, mai més això, eh? No podem fer tant de menjar, sempre a sobre, qui s'endú els canelons, qui tal. Jo ahir anava a dinar a casa del meu germà amb la meva mare, diu, bueno, que bé, serem quatre, un dinar per tancar les festes, perquè el tema de Reis ja és una mica més especialment dedicats a la canalla. I quina seria la meva sorpresa quan entrem a casa del meu germà i hi havia, sorpresa agradable, hi havia el seu cunyat, dos més, i ara amb sis, dos amics, vuit, els seus fills, 10, la dona d'un dels fills, 11, van venir a les 7 de la tarda, que encara teníem menjar a la taula. Això és molt de Nadal, eh? 7 de la tarda, i que vas picant, que es neules, aquells viatges a la cuina, dient, mira, has de provar, Sergi, has de provar això, mira, l'almendro, que són uns quadradets de torró de pedra molt bo. Bueno, i com que ho tens allà, i com que és gratis. Sí, bueno, és que de cada cosa que piques has de pagar un euro. Bueno, escolta, com som nosaltres. No. Dona una croqueta. No, que és gratis. Ah, clar, estàs a casa de la família. Doncs vas picant. I no tens gana, però vas picant ametlles. Passa'm un tros de torró d'aquell que no l'he provat i deu estar bo. Què passa? El que sabíem, que aquest matí hem retrocedit un forat del cinturó. Ai. Mira què ho vam dir, eh? Mira què ho vam dir. Cuidadín. Oh. Com han provat les festes? Què responem sempre? Bé, la família, però et veus al mirall i quan passes de 50, quan estàs a l'edat 50, et veus la cara rodona i mira que jo la tinc rodona, més rodona que del costum, i dius, ostres, tu. I mires, mentre estàs fent el cafè, a un punt fixe, que no penses en no res, i mires, quin forat tens avui o demà per anar al gimnàs? Però no tens ganes d'anar al gimnàs. Tu el que tens ganes és d'eliminar aquest cinturó de foie gras que t'ha sortit involuntàriament a la panxa. És la història de cada any. Per sort, insisteixo que som uns privilegiats, podem explicar-ho. Són les 11:08 minuts, comencem 50ers. A 50ers parlem de la vida, a 50ers parlem de les coses que ens fan feliços, de les coses que no tant ens agraden, de la vida. En fi, m'agradaria començar el programa amb una bona notícia. Una bona notícia que vam parlar fa, diria que un mes i mig aproximadament, jo diria que mes i mig, eh? Sí. Amb una persona que és la responsable d'un equip de vòlei que havia d'anar a jugar un torneig aquest Nadal i que, en principi, no tenien permís per fer-ho. Però al final van disputar. Veurem com el van disputar. Hola, Sílvia Picas, bon dia.
Hola, bon dia.
Primera convidada del primer 50ers de la dècada. Això és un títol que m'agradaria subratllar i t'honora. Gràcies, Sílvia, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estem parlant d'un equip de voleibol. Molt bé. L'equip és el del Cornellà, crec? No. No, l'Esplugues. Vale, jo sabia que estava per la zona de TV3. Molt bé. L'equip d'Esplugues. Molt bé.
Sí.
Us van convidar abans de l'estiu a participar a un torneig de vòlei femení.
Sí, és un torneig que ja fa 7 anys que el fan, que l'organitzen perquè a Valladolid i a Guadalajara van fer una bona inversió amb camps i tot això per fer uns campionats, per fer els campionats d'Espanya. I llavors, per aprofitar aquesta inversió, es van inventar aquest torneig, que és Torneo Copa d'Espanya.
Molt bé.
I a diferència amb els campionats d'Espanya, que els campionats d'Espanya tu t'has de classificar primer de la teva... has de ser el primer de la Lliga o el primer i segon, els que van a les finals.
Sí.
En aquest torneig no. En aquest torneig t'apuntes, pagues la inscripció i vas. I la veritat és que és molt, molt, molt maco, vull dir, perquè es fa... van alternant. O sigui, aquest any tocava a l'Evi Infantil a Guadalajara... i cadet i juvenil a Valladolid, i van canviant, depèn de l'any, no?
I a l'Esplugues li va tocar a Guadalajara.
I a l'Esplugues enviàvem a dos alevins i un infantil a Guadalajara.
A l'equip de l'Esplugues tenia una particularitat que vosaltres vau fer saber als organitzadors, que era la possibilitat que amb l'equip de l'Esplugues participés una noia, Laia, que té síndrome de Down, però que per edat correspon a una categoria superior. És correcte?
Exacte. Nosaltres vam, abans de fer la inscripció, vam trucar a la Federació Espanyola i vam dir, escolta, anem a inscriure aquests tres equips, passa això. Suposo que no passarà res. Nosaltres aquí a Catalunya juguem, la Laia juga l'equip a categoria infantil, encara que té edat de ser cadet de primer any, no?
Sí.
Suposo que no passarà res. No ens van contestar el primer dia, ens van dir que ja ho preguntarien, i el segon dia que van tornar a tocar ens van dir que havia d'anar a la categoria que li tocava. Llavors vam ser quan vam fer el tuit, doncs, una mica denunciant la falta de inclusió que tenen, no?
Potser, sense faltar, una mica falta de tacte, perquè vosaltres fins i tot el que vau dir és, escolta, declinem guanyar el torneig, és a dir, renunciem a les victòries, no a competir, no a no competir, sinó renunciem, si guanyem, a obtenir aquest títol, només amb la vessant que pugui participar a l'Aia.
Clar, nosaltres el que volíem era que, o sigui, de fet, en el club enviàvem a l'infantil B, que és aquest que on juga la Laia, amb la intenció de que poguessin anar i disfrutar, independentment de que haguessin primeres o 23enes. És igual, no? I aleshores, per això, nosaltres vam dir, escolta'm, si ha de ser un problema tan gros que jugui una nena d'un any més, doncs dona'ns tots els partits per perduts, o sigui, no passa res.
Bé.
Nosaltres anem allà que puguin disfrutar de 4 dies de vòlei, que vegin partits per totes bandes a totes hores, que coneguin nenes a tot arreu. O sigui, aquest era l'objectiu, no? O sigui, quasi com aquell que diu, el vòlei és l'últim, no? En aquesta experiència.
Sí.
I ens van dir, ens van dir de tot, ens van dir que érem nosaltres els que excluíem a les nines perquè no la poníem a su nivell. Ai. Perquè,
això qui ho deia, Sílvia? Això qui ho deia? El president?
Això ho va dir el president. Bueno, va dir coses molt grosses com, per exemple, va dir a la mare, a la primera entrevista que li vam fer a la ràdio, que va sortir la mare, no? Li va dir, nosotros ya te entendemos porque también tenemos una democracia como esta en la familia. Cosa que, amb la primera frase ja va dir... ja va deixar clar que no tenia ni idea, no?, d'inclusió, perquè dir una desgràcia, tenir la Laia, no és tenir una desgràcia.
Saps? Ai, Déu. Mira que em van ensenyar, no a la facultat, però sinó a l'ofici, a comptar 10 davant d'un micròfon i no respondre segons quines coses. Però, en fi, t'he escoltat. I això és el que va dir aquest senyor. Mare meva.
Clar, entre d'altres coses, no? Llavors, nosaltres en tot moment estàvem defensant la inclusió, que la inclusió no era posar la Laia a l'equip de l'edat que li toqués, sinó si la Laia porta 10 anys, bueno, en el club porta 8 anys amb aquest equip, igual que l'escola que van nenes d'un any menys, igual que l'esplai que van nenes d'un any menys, doncs per què ara havíem de posar a la Laia en un altre equip?
Sí,
no?
Sí.
Era aquesta la d'això. Total, que mira, suposo que no per ganes d'ell, sinó per el soroll que es va fer, i gràcies a tot el suport de tothom,
clar,
de tots vosaltres, dels mitjans i de tots, no van tenir més remei que acceptar que la Laia jugués en aquell equip.
Postureig,
eh? Se'ls hauria acabat la cara de vergonya.
Un postureig. Per tant, la Laia, sigui per la raó que sigui, que no m'agrada, perquè havia de ser per un tema de disseny, de sentit comú, i ja està, però va poder participar.
Exacte. Exacte, la Laia va poder participar. Va... Ha anat molt bé, perquè sempre, sempre explico que ha anat molt bé perquè a vegades demostra que quan vol vocalitza la mar de bé, perquè la paraula Guadalajara és difícil de nassos.
Sí?
I ho diu perfecte.
Oh!
Guadalajara, no? Va estar comptant els dies allò en plan, enrere, allò, en falten tres, en falten dos, en falten... I res, i se'n va anar cap allà amb tot el seu equip, s'ho van passar la mar de bé, i van arribar abans d'ahir a quarts de 12 del vestre, em sembla,
sí.
I estaven rebentades, però encantades, encantades, i que serà una experiència inoblidable, diuen totes.
És una anècdota, però van guanyar?
No, van jugar 7 partits,
sí.
Van guanyar 2, que
sí.
Van perdre 5,
sí.
I per coses d'aquestes del destí, a l'últim partit, que jugaven la 21, a la posició 21-22,
sí.
Van jugar contra el Volei Madrid. Que el Volei Madrid era l'equip, bueno, un equip de Madrid, que el president es va posar molt ferruco, va dir, si Laia no juega, nosotros tampoco. I llavors van parar totes les inscripcions dels seus equips.
Ole!
No?
Si Laia no juega, nosotros tampoco.
Exacte. Llavors el president va denunciar això a les xarxes i van dir que ells no jugaven fins que no sapiguessin que la Laia jugava, no? Nosaltres, quan vam decidir que, encara que... O sigui, perquè s'acostava la data de l'últim dia d'inscripció...
D'inscripció, sí, sí.
I llavors vam dir, aquí en el club vam decidir inscrivim-la, perquè inscrivim els tres equips perquè encara seran capaços de dir com està fora de disputa...
Clar, sí, 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 no, sí, sí, sí.
Aleshores, vam inscriure el nostre equip, em sembla que era l'11 o el 12 de novembre, i nosaltres abans d'inscriure vam trucar al Madrid i vam dir, escolta'm, anem a inscriure aquest equip, inscriviu-vos vosaltres, només falta que ara no pugueu participar.
Clar, per culpa.
Per sí, donar-nos sí. Suport, no? Sí. I la casualitat de la vida, primer se la van trobar ella, a la Laia Pavelló, estaven els pares per una banda que van anar a dinar o no sé què, i els equips estaven... No sé, t'haurien d'estar esperant per allà les dades, per veure si li tocava jugar.
Sí.
I les nenes del Volei Madrid la van veure.
Sí.
I aleshores la van cridar, li van regalar una samarreta que portaven del seu equip per ella. I va, molt, molt maco, la veritat és que molt, molt maco. Fem una cosa molt xula.
I la Laia com ha vingut? Perquè ella sabia tot aquest saraut. Ella és conscient de tot aquest incendi mediàtic que s'ha provocat o l'heu aïllat d'alguna manera?
No. Ella, bueno, ella també li agrada molt la faràndula, eh? Vull dir que el dia que li van venir els mitjans del club a fer una mica de reportatge, ella estava platòrica,
sí.
No? Però ja està, va ser un dia i vam dir, bueno, ja està, no cal atabalar-la més, no? I ja està, com que nosaltres al principi ja vam veure el soroll i li vam dir, Laia, quan nosaltres sapiguem que tu, que tens 14 anys, puguis jugar, ja t'ho diré, no et pateixis. I li vam dir... I estava encantada. Vull dir, no, jo crec que no n'ha sigut del tot conscient de tot el soroll que s'ha fet. Però, bueno,
clar.
Com que l'objectiu era ella poder, o sigui, anar a jugar i passar-s'ho bé, ha sigut aquest.
Bueno, diuen que bien está lo que bien acaba. Per tant, signo, expedient complert i hasta luego, Mari Carmen. L'any comença bé. Sigui pel que sigui, l'any acaba bé i comença bé. La cosa fonamental és que Laia s'ho ha passat bé. I la resta ja ens ho mengem, els mitjans i les persones que dirigiu el club i les persones que han estat capaces de muntar tot aquest sarau. Ha valgut la pena, perquè Laia somriu,
no.
I ja està, no vull saber res més, com a mínim jo.
Ja, ni tant, si ja ha valgut la pena, molt la pena, perquè s'ho han passat molt bé, a més, si elles han quedat, em sembla que 22enes,
sí.
L'Alevi ha quedat segon, i l'Alevi ve tercer, us imagina't. Hem tornat amb medalles, hem tornat amb superexperiències, hem tornat amb moltes coses positives, i cap de negativa, per tant...
Amb això ens quedem.
I tant.
Mil gràcies per la teva presència, pel teu testimoni, i disculpa per aquest... els periodistes, comunicadors, som una mica pesats quan volem una cosa.
Però és que no sé què no haguéssim fet sense vosaltres, per tant,
ja.
Sí, jo crec que ens hem utilitzat mútuament. Doncs.
Sí, un ús mutu. Sílvia Piques, responsable del Volei Esplugues, mil gràcies per atendre'ns. i bon any 2020.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Ai, que bé, és començar aquesta dècada prodigiosa dels 50ers amb una bona notícia, eh? I escoltant això, un es reconforta amb la vida i diu, ostres, que bé, que bé, que bé. Passen coses bones. Cada vegada m'agrada més fer ús del títol que havia de tenir aquest programa i que també en té com a subtítol, que és Coses boniques. Doncs amb aquesta cosa bonica donem per tancada la primera carpeta d'aquest primer tema dels 50ers, número 64.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxx. Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Soluciones de movilidad.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiat.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound.
No acabarem la temporada, no acabarem la temporada sense que Jordi Mavras interpreti amb la seva veu, sí, aquest tema. Et posarem el karaoke i interpretaràs exactament això. Jo faré de noia i tu faràs de noi.
Sembla que surti.
Senyor Jordi Mavras, bon dia.
Molt bon dia i molt bon any, Sergi.
Bon any. Parlem de diners, parlem d'economia per tots, però abans, com que ens agraden les coses boniques, com que als 50ers ens agraden les coses boniques, servidor, que potser ja sabeu, mitjançant xarxes socials, que estic fent de padrí d'un gos, estic atenent a un gos d'una amiga que s'ha anat fora de vacances, doncs l'estic cuidant. És una meravella. Tots els gossos són una meravella. Els que tenim gos, sigui d'adopció, sigui per un amic que ens ho ha deixat, tots pensem que tenim el millor gos. I és veritat, tots tenim raó. I el gos que jo tinc, jo penso que és el millor gos del món. I ja he tingut gos durant 22 anys. I el vigilo amb una webcam que tinc a casa i que ara mateix estic veient que Maya està dormint al menjador de casa. Fa una estona no estava. No sé on ha anat Maya. Però fa una estona no estava. I em fa gràcia saber que a les 11:23... està dormideta, cosa que fa molt i molt bé els gossos dormir i descansar. Tan bon gos com Maya és un gos que jo conec i que és de Jordi Mavras, el nostre professor econòmic, que és la Bruna. Bruna és un gos, una gossa, llaurador,
sí,
que és un... té la força d'un cavall. Els qui la van veure petita, petita, dèiem, oh, quina monada. I ara és un cavall que té moltíssima força. I avui fa 2 anys.
Sí, senyor. Comencem amb la Bruna, que ha fet 2 anys.
Sí.
I està que és per menjar-la, perquè a més segueix sent com una nena. I és pura energia, com dius tu.
Sí.
I a més li vam fer un regal.
Què és?
Pues mira, amb els dos anys que té, és la primera vegada que el portem en una perruqueria.
Bueno. Hem equivocat l'ofici, Estefania. Hauríem de tenir una cosa per gossos.
Sí, sí. I la veritat és que va ser espectacular.
Es va portar bé? Perquè hi ha gossos que, quan passen el secador, que ella sí.
És fantàstica. Vull dir, ella es posa ja en posició de submissa total, fer el que vulgueu, i no es queixa de res ni fa res.
Se'n refia, diu, feu el que vulgueu, perquè sé que fareu una cosa bona per mi.
I a més, haig de dir que, no és un espai publicitari, però haig de dir que on vam anar és a la clínica veterinària, que la portem sempre, que és València Veterinaris.
Sí.
Per cert, carrer València número 577.
Molt bé.
On hi ha un equip de gent fantàstic, i la gent que li va fer la perruqueria és una nena que, és, com sempre diem, és una criatura encantadora, i va sortir espectacularment guapa la meva gossa, la nostra gossa. I la veritat és que fa gràcia perquè, bueno, és una experiència per nosaltres també.
Te'n recordes una persona que et va dir us canviarà la vida?
Sí, me'n recordo perfectament que ho vas dir.
Sí. Sí. Bueno, potser molt no us ha canviat la vida, però potser canvia una part, la forma de veure la vida.
No, segur.
Clar. Jo aquests dies que estic, jo com sabeu soc separat, visc sol, quan tinc els meus fills doncs els tinc i ja està, però tenir un ésser, no una mascota, insisteixo, no existeixen les mascotes. Tens animals o no els tens, però són animals, especialment els gossos, amb forma de gos, però ànima de persona. I el 95% de les vegades els gossos són millors que les persones. No són com la família, són la família. Sabem que un gos no és... Un gos és especial. S'assembla a un gat? S'assembla, d'acord. Però no és una iguana que tens enganxada a la paret 7 hores. Està clar. O com a mínim, deixeu-me que opini que jo una iguana no l'entenc. Val? Anem bé per aquí. A partir d'aquí, doncs, com que conec personalment a Bruna i ella em coneix a mi, ben bé no sé per què, perquè els gossos tenen aquesta i transmeten aquesta energia. Per això deia abans lo del tema de la Maia, que és aquesta gossa que està amb mi. Li ha faltat temps per, a partir del tercer dia, pujar al meu llit i dormir amb mi. Només el contacte de la meva cama amb el seu cos, la energia que arriba a transmetre, no només amb la mirada, sinó amb... No tinc paraules. Aquesta expressió no ens ho recomanen dir-la als comunicadors, perquè dius, escolta, si tu comuniques has de tenir paraules. No tinc paraules. Per mantenir aquesta relació tan directa amb persones amb les que habitualment no hi convius, ni Maia conviu amb mi habitualment, ni la Bruna tampoc. Però hi ha alguna cosa que no sé quin nom és, li direm energia, esperit, i direm feeling, ja descobrirem el mot, ja descobrirem la paraula, que fa que surtis, i avui m'ho ha dit l'Estefania, hòstia, nene, et veig avui una mica... No espitós, no, enèrgic. És la Maia, no ho dubteu. I decisions que estic prenent els darrers dies, a les darreres hores, pertanyen a la pertinença a casa d'aquest gran bitxo. Felicitats, Bruna, felicitats. Ja te les faré, ja et faré carícies quan vagi a veure. Dit això, Jordi Mabres, professor, aquí
bon
ens presentes avui?
Sí, mira, avui tenim el privilegi de que estigui amb nosaltres una persona que és un autèntic referent al món del voluntariat.
Home,
que és el
benvingut
senyor
al club.
Jordi Balot.
Hola, Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir a Cinquenters. Aquest programa no deixa de ser una col·lecció de persones... Col·lecció de com ho dic jo? Col·lecció de bones persones... com ho dic? Ai, picatxis. Col·lecció de... ONGs. És col·lecció de ONGs amb potes. O és l'Estefania, o és el Toni, i jo intento ser-ho. Però som... Perquè això ho veus. Quan una persona ajuda fa cop de mà, habitualment ho veus amb la mirada, amb les olors, amb la respiració, amb la forma d'acomiadar, amb la forma de saludar-te, això ho veus. I ho veus també amb el dia a dia. Per tant, benvingut a aquesta casa, que és una col·lecció d'ONGs amb potes. Gràcies per venir, Jordi.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, i estic encantat de poder passar aquesta estona.
Què dius? Bé,
Jordi. Jo voldria dir que el Jordi doncs, té... llicenciatura en teologia per la Universitat de Pontifícia de Salamanca. Està habilitat com a educador social pel Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya i crec que es pot dir que la seva vocació i professió són coincidents. Doncs fa, si no m'equivoco, prop de 30 anys que estàs vinculat, immers dins del món associatiu, havent passat per tots els estrats. De fet, vas començar d'alguna manera col·laborant amb un programa d'atenció a malalts de sida i de presons amb Càritas allà a Salamanca, ja deu fer uns quants dies. Has estat director en programes d'Arrels Fundació, has estat gerent del Col·legi Oficial de Treball, del Treball Social, responsable de centres sociosanitaris de la Fundació Catalunya Caixa, i des de fa, crec que 5 anys, estàs com a director de la Fundació Joan Salvador Gavina, que tracta amb nois i noies i nens i nenes vulnerables del Raval.
6 anys farà.
6 anys farà, perfecte. I bé, i ara, també des de fa poder... Bueno, aquest any farà 2 anys, imagino.
Sí.
Estàs com a president de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Efectivament.
I bé, per tant, com veus, Sergi...
I per Jordi... això, i fins i tot té temps per venir a 50.
Exacte, exacte.
Bueno, de tant en tant, els que ens avorrim, hem de buscar alguna estona, també.
Per tant, com veus, en Jordi és una persona que està enfeinada, però està molt posada amb el món de voluntariat.
Molt bé.
Per tant, Jordi, una vegada més, repetint el que ha dit el Sergi, benvingut.
Moltes gràcies.
I per començar, no sé, explica'ns què és i què fa la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Aviam, la Federació Catalana de Voluntariat Social som una associació d'associacions, per entendre'ns.
Ah, molt bé.
Just en aquest moment estem complint els 30 anys, a més. Estem d'aniversari.
Molt bé.
I el nostre àmbit d'actuació és Catalunya. Aglutinem en aquests moments aproximadament unes 350 entitats de voluntariat del nostre país.
350,
Sí.
Les entitats, quals... no particulars, entitats.
No, entitats. Entitat... La federació no és una federació de voluntaris, sinó d'entitats de voluntariat.
Entitats, vale.
I aquestes entitats, les 350, aglutinem aproximadament i representem unes 80.000 persones voluntàries del nostre país.
Això, aquesta mena de febre de voluntariat que van constatar, o jo personalment vaig constatar, ja sabia que existia, amb els Jocs Olímpics de Barcelona, que dius, la llau de voluntaris olímpics que vam tenir... És exclusiu de Catalunya? Com si ho sabeu, com està numèricament a la resta d'Espanya aquestes xifres?
Aviam, numèricament no ho sé. Sí que és veritat que a Catalunya som uns privilegiats a nivell de voluntariat i de compromís cívic i social de la ciutadania. Això, hi ha una diferència abismal. Som un referent per l'estat espanyol, som un referent per els països europeus.
Carai.
Perquè, sí, el compromís del voluntariat que tenim a Catalunya no està enlloc, no està enlloc, la veritat. En aquests moments, a Catalunya, un estudi que es va presentar aquest any passat diu que tenim en actiu entre 23.000 i 25.000 organitzacions de voluntariat en actiu. Entre 23.000 i 25.000.
Perdó, 23.000 i 25.000 associacions...
Entitats de voluntariat en actiu.
Però quantes associacions, quantes entitats hi han?
No ho sé.
A Catalunya entre 23... Pensava que eren particulars, però
no,
23.000
no.
Entitats...
Entitats que aglutinen aproximadament a unes 510.000 persones que dediquen temps a favor dels altres. No només a l'àmbit social, Estem parlant aquí de l'àmbit social, de l'àmbit cultural, de l'àmbit mediambiental, de l'àmbit esportiu, etc, etc. Però això és una potència realment increïble. I, a més, no és algo nou, com tu deies, Sergi, que l'any 92...
No.
Sinó que això és un tema històric. De fet, les primeres organitzacions de voluntariat de Catalunya estan datades del segle XIV. I, al llarg dels anys, és veritat que aquests últims anys potser s'ha creat major sensibilitat, se'n parla més a nivell de mitjans de comunicació, etc. Estem participant més activament amb... Fem propostes de polítiques socials, per exemple, al nostre país i d'un compromís, diguem-ne, més visible de cara a la ciutadania.
Recordem que voluntariat és... precio cero.
Sí, no.
És voluntariat. No estem parlant de voluntariat a canvi de... Que això és important.
Una cosa, quan parlem de voluntariat, tant se val si la base... Pot ser una associació, pot ser una fundació, pot ser... És a dir, quan parlem de voluntariat estem parlant d'aquella persona que altruistament ofereix el seu servei, el que sigui, d'una manera.
Sí, sempre canalitzat a través d'algun tipus d'organització. Sí que és veritat, l'any 2015 es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei de voluntariat a Catalunya, que tenim vigent en aquest moment, i sempre es parla de persones vinculades a algun tipus d'organització, independentment de la fórmula jurídica. És veritat, hi ha associacions, hi ha fundacions, hi ha cooperatives, etc. Gent implicada en aquests àmbits, o sigui, en aquest tipus d'organitzacions.
Jo sempre que, des de fa molts anys que et deia abans que estava d'alguna manera vinculat o relacionat amb institucions socials, sempre hi ha una cosa que, quan hem parlat de la solidaritat, un concepte que a vegades s'utilitza despectivament, Catalunya, amb el fenomen que ens ha passat ara fa un parell de setmanes, que es diu Marató TV3, i el que recapten aquí, comparat amb el que recapta amb altres coses que es fan arreu de tot Espanya, amb difusió, amb difusió nacional, Inocente Inocente i altres plataformes fan...
Un milió d'euros contra 9 milions d'euros.
Però que, o sigui, és que, com deia aquell, no hay nada más que decir, no? No hay nada más que preguntar, i ja està tot dit. És a dir, realment això és perquè darrere hi ha alguna cosa.
Realment, i això és un exemple d'aportació econòmica, però podem posar l'exemple del Stop Mare Mortum, per exemple, o d'Open Arms, o...
Què és Mare Mortum, perdona, des del desconeixement?
És un moviment que es va posar en marxa fa uns anys d'acollida de persones immigrants.
Correcte.
País. Som un país acollidor i, per tant, davant de totes aquelles dificultats, sobretot que es posa des dels països europeus a rebre persones immigrades al nostre país, es va posar en marxa. Home, jo crec que és molt, molt rellevant, però és que tot tipus de compromís. És a dir, tu fas una crida de solidaritat a l'àmbit mediambiental, i la resposta és immediata, i a més, molt numerosa, normalment.
Per tant, si realment som així, els que estem per aquí, vull dir, parlant de Catalunya, seria difícil de fer un perfil de voluntari. És a dir, no podem dir, és una persona de 27 anys, alta, rossa...
La taula.
No es pot dir això, és a dir, realment és molt variat?
És molt variat. És veritat que els perfils es fan en base a estadístiques. I, per exemple, en l'àmbit social sí que podem dir que predomina el voluntariat femení respecte al masculí. Per tant, aquí els homes tenim un gran repte per endavant també a ampliar els nostres horitzons nostres compromisos. Després, predomina, segons l'àmbit d'actuació, però més gent gran que gent jove. És veritat que si parlem, per exemple, d'acompanyament i atenció a la infància, o a l'activitat esportiva, o als esplais de lleure, etc., aquí predomina claríssimament la gent jove. Però, per exemple, si parlem de grups d'acompanyament a persones grans o discapacitats, psíquics, físics, sensorials, etc., predomina més la gent gran. És veritat que avui dia tot el tema de les prejubilacions, encara que cada vegada ens van retardant més l'edat de jubilació.
Ja treballarem ens que... ja ho farem nosaltres, va.
Però les prejubilacions que s'estan produint, a més, amb gent que està en plenitud de facultats, doncs aquesta gent també canalitza, diguem-ne, les seves forces, la seva il·lusió cap a temes de voluntariat.
Sí.
I Jordi, podríem dir que aleshores, si fem tres trossets i diem hi ha la gent jove i la gent gran i del mig a una altra part, no? La gent, diguem-ne que...
La gent 50.
La 150 i a la 40.
Sí.
Que aquests poder no col·laboren tant d'una manera física per entendre'ns, i potser el que fan és substituir aquesta col·laboració que no fan física o en dedicació de temps per diners, i són poder uns que són més voluntaris a nivell de portar amb donatius o...
Aviam, jo crec que hi ha... Clar, les circumstàncies personals de cadascú són molt diverses i molt diferents, i el tipus de compromisos també. Llavors, aquí és veritat que hi ha gent amb un compromís continuat al llarg de tota la setmana. Hi ha altres persones que el seu voluntariat el poden dedicar un cap de setmana o a partir de les 7 de la tarda, o a les nits, fins i tot, que hi ha molts voluntariats que són de nit. Sí. Pensem en el telèfon de l'Esperança pensem en persones voluntàries que fan acompanyaments a gent ingressada als hospitals que necessiten un acompanyament nocturn, Per tant, aquí les situacions són molt diverses. Jo no diferenciaria tant les persones que dediquen temps respecte a persones que dediquen diners. Sí. Sinó que home, jo crec que va fàcil... molt barrejat tot.
És més fàcil que dediquin diners persones que no són joves nens que persones que no són grans. Perquè o sigui, jo tinc un subsidi, una pensió, i em costa donar diners, i els nens bueno, pues, han de demanar diners als pares i ja està. Ara aquí penso, el meu fill gran és monitor d'esplai, això és voluntariat, no? Perquè no cobra, no? Li agradaria, però no. I la meva filla mitjana fa voluntariat, va 2 dies a la setmana a un centre d'hospitalet a cuidar gent gran. I m'he donat compte ara, ja sabia que ho feien, lògicament, però dic, ostres, falta la nena, falta la petita que té 13, on també li van molt aquestes coses. Votarà la CUP, ja t'ho dic ara, que sí, sí, la nena. Aleshores, m'agrada. Me n'adono que estimo els meus fills, o els hauria d'estimar més per això que fan. I no havia caigut, però ho sabia, és veritat. Dic, és voluntariat, sí, 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 ja ho sé, que la Clàudia fa voluntariat.
Jo penso que hi ha un percentatge molt gran de gent jove, sí? Que està fent coses de a més... jo diria que quasi que inconscientment.
Sí,
La petita, des de fa molts anys, que amb el dia de lo de la gran recapta ha col·laborat sempre, en molts dies. Es va apuntar per fer un dia a la marató, rebre trucades. Està amb esplais, que evidentment no es cobra un duro.
Sí.
Vull dir, realment, i de la seva colla d'amigues, doncs n'hi ha un fotimer que es dediquen a fer coses. És a dir, que realment és un moviment que penso que és bo, és molt bo per la societat, perquè... Una pregunta, Jordi. Tu que estàs amb aquests temes, heu valorat, o s'ha valorat d'alguna manera, quin és l'impacte real, econòmic, que té el voluntariat?
No està valorat. Costa de valorar. Jo et vull posar un petit exemple. És molt petitet, eh?
Sí.
Jo estic dirigint, com heu comentat abans, la Fundació Joan Salvador Gavina, una entitat de voluntariat que tenem a infància al barri del Raval. Per tant, som molt petitets i molt localitzats. A la nostra organització col·laboren entorn a 100 voluntaris i voluntàries al llarg de l'any. Molts d'ells de manera continuada, però altres, el que són els casals o les colònies de l'estiu, en funció de les seves disponibilitats. És igual, 100 persones al llarg d'un any. A la nostra entitat sí que fem la comptabilització d'hores de dedicació del voluntariat. I l'any 2018, que són les últimes dades, diguem-ne, de memòria que tenim, han col·laborat entorn a 18.000 hores de voluntariat. 18.000 hores de voluntariat. Això no té preu.
No, també volia cert, treure la calculadora i
és cert que en aquí hem de ser molt, molt delicats i molt curosos a entendre que el voluntariat no és per substituir mà d'obra barata, no és per substituir llocs de treball, sinó que el voluntariat té una funció i un paper diferent al que tenen els professionals. I en cap cas els poden substituir, però sí que poden arribar allà moltes vegades els professionals no podem arribar.
O complementar certes qüestions que el professional no hi pot arribar.
Sí, exacte. Per exemple, vaig a posar petits exemples perquè la gent siguin gràfics i la gent ho entengui. Tu pots estar ingressat en un hospital durant una temporada, no tens família, estàs sol, i aquest acompanyament del dia a dia normalment no te l'ha de fer ni la infermera ni el metge. El metge i la infermera estan per atendre't mèdicament, per curar-te, per posar-te la medicació, etc.
La seva missió.
Però tu, si estàs allà, necessites estar acompanyat al llarg del dia i tenir algú amb qui xerrar, o jugar al parxís, o veure la tele junts. Aquesta tasca, que no et farà mai un professional, la poden fer perfectament les persones voluntàries. És un petit exemple. D'aquests n'hi ha 50.000.
Sí.
Si nosaltres, amb persones que han arribat al nostre país i no coneixen la llengua, se'ls ha d'acompanyar el metge. Evidentment, l'atenció mèdica i la interlocució amb el metge, amb la seva llengua, l'han de fer professionals, però l'ajudar-los a agafar el metro, acompanyar-los fins a la consulta, i això moltes vegades ho podem fer els voluntaris i no ho hem de fer.
Sí, és un gran món i és un, no sé... sovint s'ha parlat de la raça basca, no? Els bascos bé, han fet moltes coses bé, algunes no tant, però moltes coses bé, especialment a l'ordre econòmic. No sé que tindrem a l'ADN, nosaltres, els catalans, que tenim aquesta particularitat, diguem-ho així. Bueno, així ens va, de bé i de malament. Mm-hmm. Aquí ho deixo. Última pregunta, em queda un minut, Jordi.
Sí, les empreses del nostre país incorporen el voluntariat com a, no sé, responsabilitat social corporativa, és a dir, incorporen el voluntariat, és a dir, l'estan potenciant, o cal fer una tasca amb aquest aspecte de difusió, divulgació, perquè s'apuntin a que amb la seva pròpia plantilla doncs hi hagi voluntariat?
Jo crec que cada vegada més s'estan incorporant el tema de la responsabilitat social corporativa i del voluntariat dintre de les empreses. Voluntariat vol dir que part de la seva jornada laboral la poden dedicar gratuïtament a fer alguna cosa per persones vulnerables. Crec que s'està incorporant, cada vegada hi ha una sensibilitat més gran. Crec que encara hi ha molt recorregut per endavant tot el tema de la col·laboració entre el món empresarial i el tercer sector, el món de les ONGs. Va a més, però hi ha molt recorregut per endavant. I jo crec que s'ha d'avançar molt en aquí. Sí que voldria fer una petita aportació de la meva reflexió personal o de la meva experiència vital respecte a el que dèieu abans, de que els catalans tenim aquesta sensibilitat. Jo crec que és un tema de valors i que crec que hauríem de dir que no es fa voluntariat unes hores al dia o unes hores a la setmana, sinó que la persona és voluntària...
Sempre.
Sempre. Ah. És una manera de ser. Sí, és una manera de ser. Sí, I, per tant, és veritat que potser hi ha moments específics que pots dedicar més temps o menys i de més. Això té a veure amb el que parlàvem abans de l'aportació de diners o l'aportació de temps o la dedicació en els demés. Jo crec que és una manera de ser. A Catalunya es treballa des de ben petits, i d'aquesta sensibilitat que comentàveu amb els vostres fills. Encara que no tinguin l'edat, però la sensibilitat hi és, i per tant, en el moment que compleixin certa edat, s'hi aniran implicant, perquè ho porten genèticament, per entendre'ns.
En fi, família, que ens duri. Senyor Jordi Balot, que és el president de la Federació Catalana de Voluntariat Social, gràcies per venir aquí a Cinquenters, per ser el primer convidat de la temporada. Senyor Jordi Mabres.
Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Sergi, per deixar-nos aquesta finestra.
No me faltaria.
Per economia per tots.
Gràcies. Les 11:50... Sí, home, sí. 11:47.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
El diumenge 5 de gener, segon diumenge després de Nadal, Ràdio Estel t'ofereix en directe a les 11 del matí la missa des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda compartirem també la celebració eucarística des de la Catedral de Barcelona. Recorda, dues celebracions per reviure el Nadal, coincidint amb el primer diumenge de l'any. Aquest 5 de gener, a les 11 del matí i a les 7 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Soluciones de movilidad.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, porque només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiat.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
La buenita de Gundera.
Em deia fa uns dies Estefania Burgos, productora del programa, deia, hay un tema muy interesante. Hi ha una abuelita, una persona que li diuen l'abuelita mochilera. Bueno, a mi per defecte, que estic malalt de Serrat durant tota la vida, dic, l'abuelita mochilera, l'abuelita de Gundera. Aquest tema de Serrat de l'any 94. L'abuelita mochilera és Càndida García Santos, nascuda l'any 35 a Valladolid. Ella s'estima més que li diguem Candy. Pues hola, Candy.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Candy?
Va bien, con la mochila preparada para echar a correr.
¿Dónde te vas?
Pues ahora voy el día 5 a Vietnam.
Me cachis, mamá. A Vietnam.
Ay, cerquita, no está tan lejos.
A ver, explícame por qué hacer esta excursión. No quiero hablar de la edad, pero a ver, Candy, que tienes una edad.
Sí. Soy abuelita, luego por lo tanto tengo 85 años, 85 hago en un mes.
¿Cuándo has decidido que te ibas a Vietnam?
Lo tengo, vamos a ver, de jubilé.
Bueno, sí. A ver, Cándida, sí.
La pobre ya me dice, tiene 11 años y sí. Dice, es que no nos conocemos mucho. Y entonces este mes me he quedado con la familia, ejerciendo de abuela.
Bien.
Pero
bien.
Normalmente estoy siempre fuera de España.
Bien, tú llevas 16 años, creo que son 16, quizá alguno más, recorriendo pues, todo el mundo.
Efectivamente, nada más jubilarme. Mira, el sueño de mi vida fue siempre dar la vuelta al mundo. Pero claro, no podía hacerlo porque había que trabajar, etcétera. En el momento que me jubilo, yo dejé la toga, era abogado, y lo cambié por una mochila. Y no te imaginas qué nueva vida empezó para mí. Maravillosa.
¿Cuántos países has visitado, Candy?
Bueno, ya no lo sé. Una vez me lo preguntaron eso y hace ya 3 años había visitado 85 países.
¡Me cacho! ¿85?
Vamos a ver. El primer viaje que hice fue Vuelta al Mundo. Que bien. Se llama Vuelta al Mundo porque sales por el este o por el oeste y ¿sí? tienes que volver en dirección contraria, con lo cual recorres el mundo entero. Hay unos vuelos, mira, por si acaso alguno de los que nos están escuchando,
a ver.
Es muy fácil. Hay unos vuelos que se llama así, Vuelta al Mundo.
Bien.
Entonces, ya te llevas antes de salir tus billetes de avión para toda la vuelta al mundo. Tienes que estar como mínimo 6 meses y máximo 1 año. Yo tardé 9 meses. Pero si me hicieron tan cortos, que llegué a casa y dije, ¿pero qué pinto yo aquí con un mundo maravilloso que hay fuera? Y seguí viajando, y eso es lo poco.
Y tú siempre, Candy, tú siempre con la mochilica, siempre.
Pues mira, yo me gusta muchísimo más ir en albergues que no en hoteles.
Claro.
Porque en un albergue juvenil que se llama hostel, etcétera,
sí.
tienes contacto con otras personas. En un hotel es imposible. Bueno, mira, también te voy a decir una cosa.
A ver.
Ahora como tengo ya 84 años, vale. mi hijo me dice, no puede ser, Candy, estás loca, es que puede, etcétera. Entonces... Los hijos que nos ven mayores, no sé por qué, pero
ya.
Bueno.
No, sí.
Entonces ahora voy siempre acompañada con algunas otras mochileras, entre comillas.
Ah, caray.
Que puedan acompañarme.
Sí.
Y ya no voy a hostelen. Ahora ya soy muy elegante.
Ole.
Ya me hospedo en hoteles.
Bien. Bien, bien, bien.
¿Qué te parece?
No, hombre, me parece fantástico porque ya me parece ya de una clase y de un estilo que ya nos miras a los demás mortales pues por encima del hombro. Llevas razón, porque, oye, ¿quién quisiera? Pero claro, yo todavía no me he jubilado, Candy.
Eso es la historia.
Claro.
Pero mira, me da cuenta de los que se jubilan y dicen, ay, ahora ya con lo mayor que soy, ¿dónde voy a ir?
Sí.
Por favor.
Yo
quiero llevar un mensaje a esos que se jubilan.
Sí.
Que es cuando empieza realmente la vida. O sea, el disfrute, el no tener que dar cuentas a nadie, el quitarte el reloj y decir, duermo cuando tengo sueño y como cuando tengo hambre. Eso es tan maravilloso que yo, para mí, la mejor edad del mundo, la jubilación.
De todo esto que hablas entenderás que yo no tengo ni idea, porque, claro, poder decir, poder hacer, mira, dejo el reloj y tengo sueño, me duermo. No porque a las 11 de la mañana empieza 50ers, porque no paramos y tenemos ya, estamos en el circuito laboral habitualmente, pero bueno, es verdad que tengo ganas de abandonar casi para siempre este circuito profesional. La abuelita mochilera, te estamos viendo ahora en una fotografía de Instagram con una serpiente en la mano.
¿Perdona?
Con una serpiente en la mano.
Sí, porque era un desafío. Había ahí una serpiente, la gente no se atrevía. Y dije, mira, Candy, yo el miedo en mi vida no existe. Es una palabra que hay que desterrar totalmente. ¿Sabes lo que son los miedos? Son unas barreras que nos ponemos nosotros mismos para no realizar nuestros sueños. El miedo no existe, nos lo forjamos nosotros. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Qué me va a hacer esta serpiente? Si este señor lo tiene en su cuello, ¿por qué yo no lo voy a tener? Uh-huh. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión tener una... Es una sensación, esa piel de serpiente que se encoge, en fin.
Uy, a mí ya me está dando miedo solo de imaginarlo y de ver la foto. Ya. Sí.
Oye, y adrenalina pura, como hay que pasar.
Es que sí, ¿no? Ya veo que la tienes, ya. Oye, ¿y de dónde sacas esta energía, Candy? ¿De dónde la sacas? No es normal tener...
De verdad que yo no lo sé, bueno. Pero te aseguro que yo, cuando me dicen, ¿cuántos años? Mira, una vez me preguntaron también en otro sitio, ¿cuántos años tienes? Y yo me quedo pensando y digo, mira, tengo los que me queden por vivir, 3, 4, 5... Porque los 84 ya los he vivido.
Claro.
Luego, ¿cuántos tengo? Los que me queden por vivir. Y la verdad, como me siento como una chiquilla de 20 años, pues yo me dije, no te cal... Vamos a ver, yo siempre digo que yo prefiero cansarme que oxidarme. Porque eso sí es triste.
Sí.
Sentada en un sillón... viendo, porque me hace gracia, la gente también me dice, jo, pues mira, yo por ejemplo me siento en mi sillón y veo el mundo, porque ahora hay reportajes.
Sí.
Mira, es que tenemos 5 sentidos.
Sí,
los ojos es lo que ves, y el oído lo ves en la tele.
Sí.
Pero te pierdes todo lo demás, los olfatos, los tactos, la comunicación con la gente, y allí, ¿cómo hacer lo mismo? Verlo al natural. Que verlo, mira, una flor,
si
tú coges una flor, ¿qué de cosas notas? Si tú ves una flor en televisión, no te enteras de nada. ¿Tú me entiendes lo que os quiero decir?
Sí, y tanto, sí. Yo tengo, bueno, varios amigos, uno de ellos, que además entrenó al Barça, me decía, no hace falta viajar, yo me pongo Canal Viajar, era Carla Reixac,
no.
Y me decía, yo, total, ¿para qué viajar? Me quedo en el sofá del comedor y miro pues lo que pasa en Australia, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en un país del África. Digo, hombre, yo creo que estoy un poco en desacuerdo. Pero, en fin, ya son casi, sí, las 12 de la mañana. Cándida García Santos, conocida como Candy, pero más conocida como la abuelica mochilera.
La abuelica mochilera.
Candy, mil gracias y larga vida. Un beso grande y felicidades.
Pues muchísimas gracias y os deseo un año muy viajero.
Nos has dado mucha energía. Pues... Adeu, buen día. Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Amb Neil Diamond, diem adeu a aquesta edició número 64 de 50ers i, com sempre, amb un somriure a la boca. Quin programa hem fet avui on comença bé i acaba millor. Visca la vida. Adeu, fins demà divendres.
Estel, 50ers, amb Sergi Mas.